Butlletí informatiu de les 11 del dematí, Divendres Ràdio, però les notícies tornaran, com sempre, en una hora a l'emissora pública. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nins, joves i famílies d'Ivetres Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació i criança. I la primera entrevista que farem serà sobre Erasmus no formals. Ens visiten avui joves del Casal de Joves de Santa Maria del Camí que han participat en un projecte europeu d'intercanvi amb Irlanda. Després, com sempre, tindrem la nostra tertúlia, on avui parlarem d'un tema complicat, l'autoexigència de pares i mares. I, com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i en criança. I avui vos avançant també que la segona hora serà una mica diferent. La dedicarem a una programació especial de Sant Antoni. Estau preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim amb Manual. No Venim amb Manual, hem parlat en diverses ocasions del programa Erasmus i hem descobert que, tot i que moltes vegades el relacionam automàticament amb la universitat, també se pot realitzar a altres nivells educatius. Avui, però, volem anar una miqueta més enllà i parlar d'una vessant encara menys coneguda, els Erasmus no formals, és a dir, experiències que no formen part de l'educació reglada, però que permeten igualment als joves aprendre a viatjar, conviure amb altres joves europeus i adquirir també valors i competències a través de projectes impulsats des d'espais com poden ser biblioteques, associacions o casals de joves. Per parlar-ne, avui ens visiten des Casal de Joves de Santa Maria del Camí, que han participat en un projecte europeu d'intercanvi amb Irlanda. Saludant ja en Lluc i na Daniela, que venen acompanyats per en Tomeu Obrador, membre de l'equip de dinamització del casal. Bon dia, com estàu tots?
Bon dia.
Bon dia.
Hem de dir que en Lluc i na Daniela són joves que han participat en aquest projecte i en Tomeu ha estat aquí dinamitzant tot el projecte i tota l'activitat. Tomeu, començant parlant amb tu, com va sorgir la idea d'impulsar un Erasmus no formal des del casal de joves?
A veure, des del casal de joves, l'equip de dinamització, tant Naqueta com jo, ja tenien coneixement de l'existència d'aquests programes europeus i que hi havia un ventall amplíssim, que eren oportunitats extraordinàries. Però el punt d'inflexió va ser un curs que ens va proposar el Servei de Joventut de la Conselleria de Família, Benestar Social i Atenció a Dependència del Govern, amb Eva Salom i en Àfrica, que ens varen convidar als casals de joves de Balears a conèixer més a fons en què consisteixen aquests programes diversos que d'Erasmus. Molt varen fer sabre que Europa cada any hi dedica molt de dobbers i que se desaprofiten, malauradament, per desconeixement i per altres motius, i molt varen fer molta gola. I nosaltres varen caure en aquest parany que molt va encantar la idea i varen dir provarem sort.
Molt bé. I quin tipus d'oportunitats ofereix un programa com aquest, espais com pot ser un casal, per exemple?
És que, a més de casal de joves, també poden fer aquests Erasmus, biblioteques, associacions juvenils, ONGs, esplais, associacions sense ànim de lucre, empreses socials, determinats òrgans amb ànim de lucre, organismes públics,
un ventall molt ample,
colles de gegants, clubs esportius, etc. I nosaltres vàrem veure que havíem de provar sort perquè ens dedicàvem a els joves i volem que potenciar les seves capacitats, els seus coneixements i donar-los l'oportunitat de conèixer altres joves com ells i de viatjar. I, a més, aquests programes Erasmus tenen diverses, no formals, tenen diverses línies, com poden ser els intercanvis juvenils. En el nostre cas, vam fer un intercanvi juvenil de doble mobilitat. És a dir, nostres joves anaven a cá un soci, un partner, i els socis també venien a Mallorca, Santa Maria, en aquest cas. Però també hi ha programes per treballadors juvenils sense límit d'edat. Els joves, en aquest cas, han de dir que poden ser de 12 fins a 13 anys, perdona, fins a 30 anys. Els treballadors juvenils no hi ha límit d'edat. També hi pot haver activitat de participació juvenil. Per suggerir-te, dir-te que, per exemple, a Soia, aquests darrers anys, també ha fet diversos programes molt interessants que també vos poden agradar per entrevistar. I això també és programa Discover de la Unió Europea. I hi ha una sèrie de possibilitats increïbles.
I també podeu fer més molts temes, no? Diferents. En el vostre cas, quin temes o quina temàtica vau triar? I per què vos vau decantar també per aquest enfocament?
Des del primer moment, tant l'equip de dinamització com la nostra regidora, que han tingut la sort de que na Maria Antònia Caimari és una professora d'institut a Santa Maria i ja era coneixedora de Erasmus formals, i des del primer moment va tenir entusiasme i passió de que ho provéssim des del casal de joves com a no formal. I varen tenir clar que el protagonisme havia de ser dels joves, ells havien de ser els protagonistes, els que havien de decidir, els que havien de ser d'ús timó de tot aquest projecte. I en el mes de juliol de 2024 varen fer una reunió oberta a tot el poble perquè tots els joves interessats en els programes Erasmus venguessin a conèixer això. I les primeres reunions que varen fer, el mateix jove varen fer pluja d'idees de possibles temàtiques. I varen sortir cultura, medi ambient, inclusió, igualtat. I un grup també de joves va proposar el turisme. Ara que està de moda això de turisme sostenible, el problema de la massificació, la saturació, l'importància que els joves també tinguin consciència de la cura del medi ambient i del patrimoni, i això, i se mos va encendre la bombeta, van dir un tema d'actualitat, i pot agradar molt a Europa, perquè s'ha de remarcar que per molt de projecte que nosaltres mos pensem que és genial, en el final és Europa, és qui te diu
exigència
nacional de cada país, és qui te dona llum verda o no. I el nostre projecte va encantar, que fins i tot hem de dir que d'Espanya va ser un dels més ben valorats de tot l'any 2025, aquest projecte. I els nostres valors, per acabar aquesta resposta que tu m'has demanat, també, a part de turisme responsable i sostenible, els nostres valors eixos van ser medi ambient, cultura, inclusió, igualtat, oci saludable, valors humans com ara el respecte i la solidaritat, l'empoderament dels joves, les noves tecnologies i el sentiment de pertinença a Europa, que això també ho valora molt la Unió Europea.
Molt bé, heu fet una feinada, eh? I ara volem parlar directament també amb els joves, eh? Hi han participat 16 joves entre 14 i 18 anys, i entre ells estan en Lluc i na Daniela, que en tenen 16. Vosaltres com vos vareu animar a participar en aquest projecte? Vinga, contau-nos un poquet.
Pues somos usuarios del Casal de Jóvenes de Santa María. Conocemos a Tomeo y Ana Cata, que son los encargados del casal, y nos informaron de que había una reunión sobre Erasmus y la posibilidad de hacer proyectos, viajar y conocer a gente nueva. Y nos gustó mucho la idea. Evidentemente, fuimos a esa reunión donde nos explicaron todo lo necesario.
Molt bé. Tot va començar amb aquesta reunió.
Sí.
Tu també, Lluc.
Sí, jo igual. Som del mateix grup d'amics i quan ens vam enterar que hi hauria aquesta reunió, doncs, pues, vàrem dir, hòstia,
endavant.
Hem d'anar i
molt bé. I clar, un dels moments més destacats, m'imagino que va ser el viatge a Irlanda, sí?
Sí.
Què va ser el que més mos va sorprendre? Contar-nos una mica de la vostra experiència del país o de l'experiència en general, Lluc.
Pues mira, a Dublín, el que més mos va sorprendre és que és una ciutat supergran, que té moltíssima activitat cultural i, a més, musical. Vàrem veure que és un país molt ric, però que a la vegada la gent és molt vulnerable. I, bueno, també una part de que ens va sorprendre és que Erasmus, el projecte en general, és gratis. No vàrem haver de pagar res, està tot subvencionat i, bueno...
Això és una data important.
Sí. Sí.
Molt bé. I tu, Daniela, que vols comentar d'això? Més o menys va ser el mateix?
Sí, més o menys.
I quines activitats vàreu fer allà?
Pues en agosto fuimos a Dublín del 12 al 19 el 19
de agosto, sí.
Y fuimos a conocer las instalaciones de nuestro socio, el Belvedere Youth Club.
Us he apuntat, molt bé.
Y otro día fuimos a visitar la escuela de negocios, donde hicimos actividades de nuevas tecnologías y realidad virtual. También fuimos a visitar parques famosos, museos, el Museo sobre la Historia de Irlanda, el famoso Trinity College. Hicimos un tour guiado para conocer bien la ciudad, una jornada de juegos saludables y de habilidades, visitas a un pueblo como Hood y Dalkey, también una isla pequeña que es el refugio de la biodiversidad. Y una de las anécdotas con más gente fue que fuimos a visitar el concierto de Oasis en el exterior. Estábamos al exterior del estadio y también fuimos a visitar la ciudad de Wexford y la playa de Curracloe, una de las más limpias de Irlanda, y el escenario de la película como Salvar al Soldado Ryan.
Ryan, molt bé, sí. T'has fet un llistat perquè realment vareu fer moltes activitats,
sí.
No? Vareu anar, vos va retre. I què diries, Lluc, que vareu aprendre durant aquesta estada?
No te sabria dir, realment. Vàrem aprendre, pues, més a lo personal, vàrem aprendre a socialitzar més amb gent nova, i, bueno, que fer un projecte d'Erasmus no és fàcil.
I a l'inrevés, vinga, no? Quan ells van venir aquí a Mallorca, no fa falta que ens feu tot allistat, comentau-nos una miqueta per damunt, quines activitats vareu fer plegats, que els vareu voler mostrar des de la nostra illa?
Doncs pues mira, vàrem venir dia de 9 d'abril, en el 26 d'abril, vàrem quedar a dormir a les cases de Sant Lleu, en el polígon de Santa Maria, i, bueno, vàrem conèixer el port del Cudi, també vàrem visitar la vinya 7103 de Santa Maria, vàrem fer una diada d'esports i de cohesió en el poliesportiu municipal, un dia sense a Palma, on el vàrem rebre el govern de les Illes Balears. Vàrem veure la importància del turisme dels creuers i també visitàrem el port de Solla, on vàrem fer entrevistes de turistes, vàrem recollir residus a la platja i també vàrem fer confitura de taronja, que estava molt bona.
Que bé. Això és important, la gastronomia també,
Bueno, vàrem visitar les coves del Drac, vàrem aprendre com funciona el Parc Verd de Santa Maria. Bueno, i moltes més activitats que, per no avorrir, no les diré.
Bé, moltes activitats vareu fer d'una banda i de l'altra, sí. I el desembre, ja fa poquet, vareu presentar, el desembre de 2025, els productes finals del projecte.
Sí.
A veure, què heu creat exactament? En quin objectiu?
Mira, en primer lloc, un prototip de passaport i carnet de turista jove europeu, no? El qual destaca un decàleg amb uns principis que hauria de tenir el turista jove europeu. Per exemple, moure-se en transport públic, reciclar, estalviar aigua, respectar el patrimoni i el medi ambient i més coses.
Sostenibles, no?
Exacte. Per altra banda, unes glosses, unes cançons tradicionals d'aquí, amb rima, que va crear un dels joves del nostre grup, en Jaume Serra. Per tercera part, dos vídeos curtets sobre les experiències de viatges dels irlandesos a Mallorca i de Santa Maria a Irlanda. Bueno, i des d'aquí també volem donar les gràcies a la Lucía Gladysuk, que és per la seva implicació al projecte. I ja per finalitzar, una exposició tipus Erasmus Corner per donar a conèixer el projecte que han fet, però també tot el que representa aquest univers Erasmus.
Molt bé, molt bé. Vinga, idò, acabam amb un poc de reflexió. Què diríeu que vos ha portat aquesta experiència? Ho comentàveu un poc, però així en general, tal perquè fa a nivell d'aprenentatge, diríem, el que ho ha après, tant també a nivell personal. Tu comentaves abans la socialització. Què més diríeu que vos ha portat?
Conèixer la cultura y la gente, el ambiente de allí también, que no es lo mismo que aquí, es diferente.
Molt bé.
Sí, lo mateix.
Tomeu, important, ja hem conegut com s'ha format aquest projecte, com s'ha creat, també l'experiència dels joves. Si hi ha algú que escolta i diu això ens agrada, també volem fer-ho, quin consell els donaries per animar-se a participar en aquest tipus de programes d'Erasmus no formals?
Això, que s'animin, perquè paga la pena veure les cares de felicitat i d'orgull d'haver viatjat fora d'Espanya, de conèixer joves de mateix nivell que ells. Val la pena, és una experiència increïble. És veure que hi ha una paperassa darrere i mal de cap, i que també seria bo que mos fessin una formació més específica i tècnica de com tramitar aquests projectes. Totalment cert, però trob que els que mos dedicam a la joventut i això ho hem de provar, perquè, torn a repetir, Europa dedica milions i se ne desaprofiten milions, perquè Europa el que vol és que hi hagi mobilitat de joves en el territori europeu i països associats i fomentar el sentiment de pertinença a Europa, i s'ha de aprofitar. Aquest nostre projecte se titulava, que va acabar en desembre, Sustainable and Cultural Walk in Mallorca, un passeig sostenible i cultural a Mallorca. I va estar dit que en el desembre, mitjan desembre, vàrem fer una primera jornada d'Erasmus oberta a tots els joves del municipi, i ja tenim una llista d'espera de més de 50 joves de 13 a 21 anys interessats en que en facem més. I, de fet, a les rondes d'octubre i de febrer ja mos hem adherit a projectes d'altres socis que han penjat els seus projectes a la plataforma Salto, i també nosaltres en volem fer de nous, de creació pròpia, ser organitzadors de nou, i els presentarem a la convocatòria de febrer. Torno a repetir que també Europa després és qui decide sí o no, però no se perd res, tot sigui per joves. I sí que també volia aprofitar, perquè l'equip de dinamització que som Naqueta i jo volen donar un agraïment molt sincer a les joves del programa SOIP, joves qualificats, Nana Mari i Nana Natàlia, estudiants en pràctiques que també ens han donat molt de suport tot aquest any, a l'Ajuntament de Val de Colau Canyelles i la regidora Maria Antònia Caimari, a tot el que és el personal d'Ajuntament d'Administració, que els han tornat bojos de factures i de justificacions, perquè és la primera vegada que ho fem des de l'Ajuntament, des del Casal de Joves, i és una revolució. Quan te tires a la mà com a organitzador, és una revolució dins d'un ajuntament. També el personal de neteja, la brigada, la factoria, les cuineres,
no els comerços,
empreses, i també les EVAs, en EVAs a l'OM d'Europa Jove de la Conselleria de Benestar i de Joventut, i també en Evan Igorra de Cibé Jove, amb en Tomàs, a mi també, en el Cap Davant, en el Consell de Mallorca, en la Mancomunitat de Reiguer, i molt, etc.
Molt bé, molt bé. Heu estat pioners en lots, podem dir, ara vendran molts altres en lots, i per que compten tot bé, això només acaba de començar. I de moltes gràcies a tots tres per ser aquí, i ja tornareu a contar-nos quan arribeu a un altre projecte per difondre'l aquí a través del programa. Gràcies.
Moltes gràcies. Perfecte. A vosaltres.
Moltes gràcies.
Tres ràdios, diversitat.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels folguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
I ara arriba el moment de fer tertúlia, un espai en el qual sovint se parlen de temes de criança. I en aquestes tertúlies, un dels aspectes que s'ha mencionat moltes vegades és l'autoexigència de pares i mares d'avui en dia, que intenten educar els seus fills de la millor manera possible i moltes vegades evitar els errors que consideren que van cometre les generacions anteriors. Per això avui en aquesta tertúlia ens demanam: s'exigeixen massa els pares i mares d'avui en dia? I sobretot, és realment possible complir amb totes les expectatives que se generen quan hi ha tanta informació, tants missatges contradictoris i a més s'ha rebut una educació diferent de la que se vol oferir? Són moltes preguntes, però per parlar-ne avui comptam amb Magdalena Bausà de Mirabós, la nostra psicopedagoga. Bon dia, Magdalena.
Bon dia.
Tema complicat.
Sí, bastant. Sí.
I també tenim pares i mares, que evidentment ens poden donar la seva visió. Ens acompanyen Noelia, bon dia.
Bon dia.
Na Marta.
Hola, què tal?
Na Vicky.
Hola.
En Salvador.
Hola, què tal?
I en Pedro.
Hola, bon dia.
Esteu tots ben preparats per parlar d'aquest tema?
Sí.
Bé, i de faig una pregunta primer així ja directa i només podeu contestar sí o no, a menys si coincidiu. Penseu que els pares i mares d'avui en dia s'exigeixen massa?
Sí.
D'acord, heu tardat en contestar, però estàu tots, eh? D'acord. Magdalena, tu que treballes habitualment amb famílies i adolescents, què veus a consulta? És habitual que molts pares arribin superats per aquesta necessitat de fer-ho tot bé, de ser pares perfectes, de complir amb expectatives que se posen?
Sí, jo el que veig és pares sofrint massa i especialment mares sofrint massa. I com amb un sentiment de culpa com a difús que no saben concretar, perquè realment és com que per definició han de tenir la culpa de qualque cosa que hagin fet malament si hi ha qualsevol problema, no? I clar, això és pitjor, perquè si tu saps que és el que has fet malament, a lo millor ho pots arreglar. Però és com que ja se senten definitivament culpables, facin el que facin. Això és un problema perquè en el final, per educar, un ha de tenir un mínim de serenitat. No? I d'aquesta manera se complica bastant.
D'acord. Penseu que aquesta autoexigència ve des desig de voler fer millor que les generacions anteriors?
Jo, personalment, en el meu cas, penso que no. Crec que voler que els nostres fills siguin bons, els hi vagi bé la vida acadèmica, tinguin èxit en les seves relacions personals. És un poquet això. Jo no, en el meu cas, no és per les generacions anteriors.
I en general, penseu que se té aquesta autoexigència pot ser motivada per no voler repetir errades que van pot ser cometre en nosaltres?
Jo, en el meu cas, crec que sí. Vull dir, més que els errors que varen fer els nostres o els meus pares, és intentar o exigir-te no caure en els mateixos, diguem, estereotips, sí, o estereotips, perquè moltes vegades mos exigim ser perfectes i critiquem el que no mos agradava com ho fessin en altres i no ho volen fer, però a vegades anem més enllà i passant d'un extrem a l'altre.
Jo crec que que més que res, a part de que tu personalment com a mare o pare pensis que ho varen fer millor o pitjor i ho vulguis arreglar, jo crec que hi ha tanta informació que pot ser que tu trobis que amb tu ho varen fer bé, però hi ha un corrent de pensament que diu que això no s'havia d'haver fet d'aquesta manera sinó d'una altra. Hi ha tantes corrents de pensaments i tanta que si criança respectuosa, que si criança no sé què, que la gent s'afegeix a un tipus d'educació sense entendre-la molt bé i intenten fer les coses d'una manera com a estàndard quan no hi ha ningú que sigui estàndard i tots som diferents.
Molt interessant, perquè abans, quan diu una mica, els referents eren els pares, no?, que tu havies tingut, els padrins, l'entorn proper, però ara en les noves tecnologies, en les xarxes, ens arriben molts més models de criança. Vosaltres també penseu que aquest accés a altres models ha influït en el rebuig cap a la manera d'educar abans, per exemple, Salvador?
Sí, bueno, indudablemente, porque cuanta más información, a veces más se tiene información, pero evidentemente tenemos más input y depende del criterio que tengamos, nos influye, evidentemente.
No, completamente de acuerdo. Además, Vicky también decía el tema de tantas corrientes, ¿no?, de pensamiento, que al final yo creo, y la perfección que buscamos también nos hace dudar más Y esa autoexigencia también se comparte con los hijos, que también nos exigen, yo creo, más.
Es también bueno en todos los modelos.
Claro, o sea, yo me veo de repente, mi hija tiene 17 años, conduciendo una verbena a las 4 de la mañana para ir a buscarla, y pienso, mi madre, pero en la vida. Entonces, no sé si está bien o está mal, pero hemos llegado a un punto que a lo mejor esta ansias de ser perfectos se nos está yendo un poco a no saber poner límites o a creernos que estamos, creer que somos amigos cuando no, igual somos más padres.
I penseu com ha estat una generació, la generació de pares actuals, evidentment ja de diferents edats, però penseu com ha estat especialment crítics en la manera d'educar d'abans?
Sí. Yo no creo que hayamos sido críticos.
Tenim postures diferents, venga, debat. Venga, Salvador.
No, porque precisamente cuando eres padre o madre y te das cuenta de las circunstancias, si tú tienes en cuenta las circunstancias, la mayoría de nuestros padres han hecho lo que han podido y lo han hecho lo mejor que han podido con los medios que han tenido y las circunstancias que tenían. Sí que es verdad que con el tiempo las necesidades que nosotros mismos nos creamos cada vez son mayores, y eso es lo que desde mi punto de vista nos hace que nos autoexijamos más. Es decir, muchas generaciones atrás con que los hijos estuviesen alimentados y estuvieran sanos era suficiente. Ahora eso ya viene como de serie, y entonces son otro tipo de cosas las que queremos, que tengan un bienestar social, que tengan un bienestar emocional y un bienestar mental y económico, y el nivel económico significa no simplemente tener un techo y tener alimentos, y entonces pues cada vez nos exigimos más porque queremos hacerlo bien en todos esos campos.
Vicky, venga, se te va a part.
Que lo que ha dicho en Salvador ha estat un sí, pero no, un no, pero sí.
Te lo cuento tú también.
Sí, vull dir, no som crítics per ser crítics, sinó que veiem les coses d'una manera diferent i ho volem fer d'una manera diferent perquè les circumstàncies són diferents. O podem dir que això és ser crític. Bueno, no crític destructiu, però sí crític constructiu. En jo ho vàrem fer d'aquesta manera, en la meva veïna ho vàrem fer d'aquesta manera, perquè ara les circumstàncies han canviat. No se pot fer igual. Sí, però no.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Vinga, Magdalena.
Jo, clar, des de fora crec que la gent que ve aquí moltes vegades no és la més representativa, no? Crec que estic escoltant un discurs molt racional, però jo el que sí que veig és molta de gent que està enfadada per com la varen educar. I això no és que res existeix. Ara, que li passi a tothom, òbviament no, però crec que sí que hi ha una part molt relacionada amb la infoxicació, excés d'informació que tenim, que mos arriba per xarxes socials moltes vegades, i que és una informació molt fragmentada que en el final no mos permet tenir una visió global de per què se diuen les coses, i molta de gent d'avui en dia el que tenim molt clar són moltes banderes vermelles. Si fas això ets un mal pare. Mm-hmm. Però com és un bon pare? Aquesta informació arriba, com que arriba fragmentada, no arriba bé. Per tant, en el final és complicadíssim. Però clar, la bandera vermella sí que la veiem. Així que molta de gent sí que jutja massa en els seus propis pares. Dic massa perquè des del meu punt de vista, i segons el que ha sortit aquí, òbviament ells no tenien la informació que tenim nosaltres. Però ara repeteixo, tenir informació no és el mateix que saber com fer les coses, perquè aquesta informació arriba de manera molt contradictòria.
Precisament, és un dels temes que anàvem a comentar, aquesta contradicció, aquests missatges d'estimula'l però deixa'l aprendre per ell mateix, deixa-li espai però passa tot el temps que puguis amb ell perquè els anys passen molt ràpid. Clar, això genera certa angoixa, no?
Sí, totalmente. Pues, es como que cada vez hay más marcas de café, pues cada vez hay más maneras de educar a tu hijo. Yo creo que al final, si nos parecemos en algo a las generaciones de nuestros padres, es que cada uno, efectivamente, lo que ha dicho Pedro, lo estamos haciendo como podemos, como buenamente podemos. Y yo creo que nos están respondiendo. Ellos muchas veces responden mejor de lo que nosotros, desde mi punto de vista, responden mejor de lo que nosotros lo hacemos, ¿no? Pero sí, yo creo que es que hay que filtrar mucho toda esa información, cumbayá muchas veces, de eso, de dejar al niño hacer lo que sea, pero luego no. Al final yo creo que es cuestión de un poquito de sentido común y lo que sí que hemos superado a nuestros padres, yo creo que es esa necesidad también de pasar tiempo juntos y de compartir cosas que antes ellos pues ni siquiera lo soñaban.
No se plantejaban o no tenían esa posibilidad.
Los niños iban al cuarto de jugar y punto pelota, y eso ahora no.
I tot i ser adults i ser més conscients de moltes coses, que un al·lot que està davant d'unes pantalles, sabem que les xarxes de vegades surten models que no són reals o que estan idealitzats, acaben pressionant-te igualment veure que X fa tal cosa amb el seu fill, que se'n va de viatge, que li dona això, o que no s'enfada quan el seu fill se porta malament?
Bé, jo crec que pressionant, no ho sé exactament, cadascú és com és, però jo crec que plantejar-te sí que te fa plantejar de dir, ho estic fent bé, ho estic fent malament, no haurien de viatjar més. El que passa és que tu tens la teva seguretat i la teva autoestima i en el final saps diferenciar que això és una cosa molt utòpic i que no saben tot, sinó que només te mostren allò que volen que tu vegis, no?
No, és que si és que ho ha dit ella, perquè ho he de dir jo, però vaja.
Ho
repetiré.
Avui n'he dit que hi ha bé competitiva. Sí, sí, molt bé.
D'una altra manera, a veure. És vera que hi ha moltes xarxes socials, també és vera que depèn de la xarxa social que miris. Gràcies a Déu, jo no miro TikTok i aquestes coses, perquè hi ha xarxes que tenen models molt, molt, molt sesgats. Hi ha xarxes que són cop més adults, tipus Facebook i Twitter i això, que si els models són més parescuts a lo que feien altres, però a vegades són models molt sesgats, molt sesgats. És a dir, aquesta família se'n va de viatge amb els seus fills amb una caravana per tot el món. Oh, que guai. No, oh, que guai no. Vull dir, jo això no puc fer.
I això aquí també va tancat.
Sí, clar, jo això no puc fer. Vull dir, no te pots deixar pressionar per models que tanmateix és físicament impossible fer-los o culturalment impossible, perquè hem de tenir en compte que hi ha molt de models que venen pues, d'altres països, anglosaxons o països del nord d'Europa, que no és la nostra cultura, ni és el nostre clima. Els nostres fills surten molt, perquè hi ha molt bon clima. Els seus no poden sortir tant. Vull dir, pressionar, jo crec que no. Jo crec que te pots deixar influenciar o agafar idees, però pressionar no. I després hi ha molta gent que tanmateix ni ho mira.
D'acord.
Bueno, jo en el meu cas, el meu fill o el meu fillastre té 21 anys i jo el que sí que veig és que ell se compara en la seva generació.
Clar.
I clar, aquí el problema ja és que en aquest li va millor que jo. Li dic, plantejo, en va què? Te va millor. No, és que ha acabat la carrera... Ja fa feina o ja ha fet no sé què, dic, bueno, però dic, perquè se comparen un amb l'altre i després sorgeix la contradicció, dius, jo l'he educat d'una manera, o sigui, hem estat de muntar ell en els estudis i aquest altre no, i ara a ell li va millor i a ell el millor li costa més, dius, ho he fet malament? No ho sé.
Clar, sí, te planteges, no?
Te planteges si ho has fet bé o ho has fet malament.
No m'aterra precisament d'aquest sentiment de culpa moltes vegades, de revisió, de la sensació de no arribar a tot. Com ens afecta això? Ho comentaves abans, no? El fet de no tenir clar. També m'imagino que és difícil traçar uns límits i ser coherent si tu mateix no saps si ho estàs fent bé.
És que, clar, jo la sensació que tinc és que tenim molt clar que el que no volem fer, però cap a on anem o com fer-ho, això és molt més complicat. Si partim d'aquesta idea, quant és que ho estàs fent bé? No ho saps, perquè no tens un referent clar. En tens com a molts. I l'únic que saps és quan te pots sentir culpable perquè qualcú a una xarxa social t'ha dit que si fas això ets molt mal pare. O tu penses que qualsevol problema que pugui tenir el teu fill està relacionat amb com el vas educar tu. I la veritat és que l'educació és important, però la biologia també, i la societat també, i les xarxes socials també. Vull dir que en el final jo crec que ens hem de relaxar un poc, confiar un poc en l'instint, que moltes vegades funciona molt bé. Jo, a mi de vegades m'al·lucina bastant, sobretot l'instint maternal, moltes vegades veu coses I crec que al final, a més, és que aquí hi ha un tema que crec que és molt important. Les xarxes socials són estímuls que nosaltres solen rebre, no igual que si fos d'un llibre. Per què? Perquè tenim tendència a entrar a xarxes socials quan estan relaxats i quan estan sense el filtre cognitiu actiu. Per tant, ens arriben de manera en què estem amb la part més racional més relaxada. Què significa? Que filtrem molt poc. Ens arriba molt directament a les emocions i ens pot arribar moltíssim més de lo que ens pensam a la part de l'emoció de culpa. I això és un tema que l'hem de tenir en compte. Jo crec que qualsevol nova informació que ens arribi hauríem de dedicar un temps de ui. Vale, m'atur i dedico un temps llarg a reflexionar-ho i a veure si encaixa amb els meus valors o no. Perquè això és una feina que han de fer tots els adults. Crec, eh?
Clar, i és que a damunt, per afegir-hi un altre repte, tenim el tema de l'autocura, no? Cada vegada se li dona més importància a l'autocura com a pares i mares, no? Que ens hem de cuidar nosaltres mateixos, perquè això és una nova exigència. Clar, i aquí molts pares se troben amb una doble culpabilitat per no complir amb les expectatives com a pares i al mateix temps per no cuidar-se tant com creuen que haurien de fer-ho. No sé si algú ho ha viscut en això.
También hay una edad que eso habría también...
es otro tema, melón, sí.
Que es que también nos coincide a muchos con el cuidado de nuestros padres, que sí. Ya son mayores. Entonces estás esta generación sándwich que te hace incluso sentirte más culpable porque no llegas a todo. Entonces eso, no sé cuál es la solución, pero es verdad que es doblemente, ¿no? No llegas y esa culpabilidad te puede comer.
I jo m'agradaria rompre una llança per un percentatge de gent de la que no estan xerrant, que és tot aquest pares i mares que no s'hi dona la vida, sí. Que no s'hi dona la vida, que no tenen temps de xarxes socials, que no tenen temps de mirar els nins, que no saben si fan o no fan i que després se senten molt culpables, però no perquè no perquè segueixin un sistema de criança que sigui... No, perquè no ho fan. Perquè s'aixequen, se'n van a fer feina, tornen de fer feina, fan dinar, se'n van a dormir, s'aixequen, se'n van a fer feina, tenen dos nins, tres nins, i crec que no xerram d'aquest percentatge de gent. Aquest percentatge de gent, per jo, són els que probablement tinguin més problema de culpa o més problema de no m'entero de nada. I és important aquest percentatge. Eh?
I que alguns, inclús, visquent a pisos compartits.
Sí.
Que d'això ja n'hi comença bastants.
Sí, perquè ara realment en tots els problemes que hi ha de ser evident de tot això també és un tema important. Salvador, tu què vols afegir a tots aquests temes que estan parlant ara de l'autocura com a pares i mares, aquesta culpabilitat que te vaig reflexionant?
Bueno, es que me ha gustado mucho lo que ha dicho Madalena. Creo que hay que fiarse más del instinto. Llevamos siendo hijos y padres muchas generaciones. Y yo creo que en el fondo todos los padres hacemos todo lo que podemos. Evidentemente es diferente lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, pero en general estamos haciendo lo mejor que podemos. Y si no nos desviamos del foco, que el foco es que nuestros hijos sean felices y estén bien, y todo lo demás es accesorio. Si somos más, a lo mejor, más racionales y sobre todo simplificar las cosas, ir a lo simple y eliminar tantos inputs de información que al final lo que provoca es esa desinformación, nuestros hijos siguen viniendo sin manual,
sí.
Pero nosotros veníamos sin manual. No ha habido nunca manuales, ni en papiro, ni esculpido en piedra, ni habrá manuales sobre los hijos digitalizados. Es decir, siempre van a venir así manual y siempre los padres vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y simplifiquemos las cosas, simplemente.
Molt bé, molt, molt interessant tot el que està sortint. Ens plantejaven la pregunta de si avui en dia els pares s'autoexigeixen molt i estan sortint realment molts dels reptes que tenen aquestes generacions de pares actuals. Una d'elles, tornem, és el fet d'educar sense referents, que de vegades ens fa caure en moltes contradiccions, perquè, clar, tu vols educar d'una manera, però en el final tot allò que tu te varen inculcar te surt d'una altra. I a vegades caim en, precisament, ser incoherents, que és bastant complicat després a l'hora de tenir bons resultats educatius. Vosaltres penseu que haurien de fer una revisió de la nostra pròpia educació, veure què hi havia de positiu, que convé repetir i que convé deixar enrere, en lloc de potser fer directament un rebuig del passat i centrar-nos en la nova informació que rebem?
Jo crec que sí. Vull dir, educar no té per què ser dolent, i l'educació de fa 100 anys i la de fa 50 i la de fa 30 totes tenien coses bones. Hem de pensar que eren educacions que estaven incloses en una societat i en uns esquemes, i que hi havia coses que no són repetibles, perquè no ho són, i hi havia coses que se poden adaptar. I jo crec que sí, que una revisió sempre és bona. Hi ha coses que estan bé. Hi ha, no ho sé, comportament social de donar el bon dia. No ho dic perquè era el que me deien jo de petita. Ha de donar el bon dia, dir gràcies i per favor. Bueno, pues sí, i avui en dia s'ha de donar el bon dia, dir gràcies i per favor. Ho dic per dir una cosa molt simple i molt, i molt poc rara. Jo crec que sí, que se ha de mirar tot el que ens han ensenyat nostres pares, padrins i el segle XV, i sempre hi ha coses que estan bé.
Magdalena, te vaig prendre nota. Amem.
Escric de tot.
Vinga, conta'ns.
Crec que per... això ja és un tema de psicologia, no? Per escriure la nostra pròpia vida, la nostra, com a adults, és molt important rellegir el passat i dedicar-hi un temps a saber què és el que ens ha aportat aquest passat a qui som ara mateix. Perquè en el final som qui som gràcies al nostre passat. Això significa que sí, és important, part de la nostra vida, l'educació que hem rebut, és superimportant que vegem quina part d'aquesta educació ens ha fet fer qui som avui en dia i per tant, quina part rescatam i quina part deixam allà. Això és fonamental. I després una altra cosa que volia dir és que crec que en els fons bueno, aquí estan tots, no? Vull dir, crec que en el final l'educació és important, la llibertat de cada persona després per anar revisant també és important.
Molt bé. Anem a tancar una miqueta parlant d'expectatives. Penseu que els pares tenen també expectatives de que la relació amb els seus fills serà millor que la que varen tenir ells amb els seus pares? És a dir, s'espera tenir menys conflictes intergeneracionals perquè s'educa de manera diferent a com ens educaren?
Hola. creo y espero que, bueno, pues esa parte que tenían nuestros padres más seria, ¿no? Más de no entrar tanto en las emociones, por lo menos en mi caso, era como una educación mucho más, bueno, pues eso, de valores, de mientras tengas comida, tengas techo y, por supuesto, cariño, pero no una implicación tan emocional como la que yo creo que tenemos ahora. Esa parte yo creo que sí que hemos mejorado. Mira, me está llamando mi hija, no. Justo. Justamente. Entonces, yo creo que sí, que en esa parte yo he peleado y he trabajado mucho, y creo que todos nosotros en tener una relación que luego siga cuando ellos sean adultos y fructifique, ¿no? En una relación más sana. Que va a haber esta brecha generacional, por supuesto. Pero bueno, que habrá más confianza que a lo mejor la que teníamos con nuestros padres, yo creo que también.
Yo penso que sí que está muy bien revisar un poquet tot el que hem viscut en les altres generacions, les noves, i d'aquí treure un equilibri. Jo diria més un equilibri, perquè quan heu dit a tota la tertúlia, ho hem fet el millor que hem sabut els d'abans i els d'ara. Trobar un equilibri, ara se xerra molt d'educació emocional, les famílies també estan més obertes, els infants també ens ajuden molt, perquè abans era com un poc tabú tot aquest tema. Jo crec que coincideix que em veia que hem millorat un poquet en tenir una expectativa més oberta i tot més clar.
Vosaltres també teniu aquestes expectatives sobre una millor relació amb els fills que generacions anteriors?
Sí, jo no diria tant de la relació, perquè la relació sempre serà diferent. És a dir, jo, per exemple, a mi me varen educar més els padrins per les circumstàncies familiars. O sigui, la meva germana estava amb malaltia i se passava quasi mig any fora de casa. Jo no puc criticar el que varen fer ells, però això és després d'una reflexió molt acurada de jo puc criticar els meus pares, però ho van fer el millor que sabien, però això ho he comprès en els meus 50 anys. És a dir, les relacions, pues jo crec que és el que deia Noelia, és a dir, hem de tenir un equilibri, perquè ara jo crec que han passat d'una relació de respecte, de seriositat, a una hiperemocionalitat que crec que mos està perjudicant. És a dir, volen ser tan propers perquè el nostre, o jo en el meu cas, era una bona relació, però més seriosa, més respecte, no, l'emoció, per suposat, tu eres un niño i jo soy el alto i me tienes que respetar i ja està. Ara no, ara implicam en els nens les emocions, perquè és important que entenguin quines emocions les estan afectant, i més si són adolescents. Aquest món és un meló molt gros.
Sí.
Estamos hipersensibilizando, perquè el món ha canviat d'una manera tan ràpida que no mos podem adaptar a saber
l'oci. Hem passat un pot d'un extrem a un altre,
sí.
No?
Jo crec que sí.
Sí, yo coincido con lo que decía Noelia, que en el tema de relaciones supongo que mejorarán, y la expectativa es que mejoren en cuanto a que tenemos más en cuenta el tema de sentimientos, emociones y a cuidar esa parte de la relación. Pero bueno, también antes, como decía el compañero, era otra relación, era más una relación de respeto, y ahora también Como decía Pedro, no tenemos que irnos al otro extremo e intentar. Seguiremos siendo padres y tenemos que seguir siendo padres. Nunca podremos ser amigos o colegas. Y no sé, yo creo que sí, que tenemos expectativa de que. Y expectativas, o por lo menos esperanzas, de que la relación sea mejor, sí.
A veure, Neviki.
No, molt bé. No, jo crec que les expectatives que tenim realment en la manera que estem intentant educar els nostres fills, a part d'escarinyo, que escarinyo ha estat sempre, vull dir, escarinyo estava entre el meu padrí i la meva mare, i escarinyo estava entre ma mare i jo, esperant confiança. Nosaltres esperam més que col·legueo confiança, que tingui confiança en nosaltres, que xerrin amb llibertat i que tinguin confiança en nosaltres per apoyar-se en nosaltres quan ens necessitin, o per ajudar-nos quan ens necessitem ells. Que no sigui una relació amb una barrera enmig, que jo t'estim moltíssim, però no compto en tu. T'estim perquè mon pare o mon mare, i t'estim perquè m'has criat, m'has educat i m'has... i ho has fet el millor que has pogut, però si he de comptar amb qualcú, en tu no compt, perquè tu estàs a un altre nivell. Jo crec que nosaltres el que esperam, o almenys jo, és que no existi aquesta barrera, que hi hagi una confiança i un compte en tu.
Molt bé, Magdalena, anem a acabar la conclusió amb tu. Te faig unes preguntes molt, molt complicades, no sé si...
Jo ja tenia pensat el que volia dir al marge de les preguntes, eh?
Bé, jo ho intento. Què creus que podem esperar des de la teva experiència realment del nostre paper com a pares i mares? És a dir, quines expectatives han de tenir, perquè encara que desenvolupen millors habilitats parentals, hi ha moments, com és l'adolescència que han comentat per aquí, en què les qüestions biològiques provoquen una separació natural entre fills i progenitors, i després no podem oblidar tampoc el conflicte intergeneracional que ha existit sempre. Què han d'esperar, vinga? I com ho han de fer?
Crec que hem d'esperar que la vida no és perfecta, que nosaltres com a pares no serem perfectes, que els nostres fills no seran perfectes i que la relació no serà perfecta, i que res de tot això és cap drama, és la vida. I crec que això és molt important. Crec que efectivament hi ha moltíssima més comunicació i això és fantàstic. Crec que hi ha un tema que seria molt interessant revisar, que ja ha sortit prèviament, i és el tema de què és el que esperam nosaltres. O sigui, simplificaré perquè no tinc temps, i ho sé. Però crec que la generació anterior el que cercava quan t'educava, bàsicament, era que el meu fill no visqui davall un pont i que no sigui un delinqüent. Avui en dia el que se cerca és que sigui feliç. No sé si se podria arribar a fer un mix, perquè crec que els objectius és una cosa que s'ha de reflexionar bastant, i això, òbviament, acaba condicionant la relació.
crec que és un tema per més capítols, eh?
Haurem de fer un següent capítol, eh? I un descans, ara, després d'aquesta tertúlia tan intensa. Moltes gràcies a tots. Fem una pausa i seguim amb més continguts.
TV3 Ràdio és entreteniment.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Després d'aquesta tertúlia tan interessant, arribant ja al final de sa primera hora de programa, amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i educació, i també amb propostes per fer en família. Començarem parlant d'educació, concretament d'unes jornades dirigides a professors per donar-los eines per millorar el clima de classe. Ens explica Jordi Llebrés, director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la UIP, que participa en aquesta formació.
Aquest curs és un curs dissenyat per psicòlegs, però també per mestres, i està orientat en els mestres per ajudar-los en la seva pràctica quotidiana. L'objectiu és donar-los les eines que funcionen millor des de la psicologia científica, des de l'anàlisi de conducta. És un curs que serà fonamentalment pràctic, perquè els mestres ja se saben la teoria. El que farem serà fer feina amb casos reals, amb les experiències actuals que tenen els professors cada dia en les seves aules, i ajudar-los d'aquesta manera en la seva pràctica docent, no? Per manejar millor les situacions que són molt canviants i d'alta demanda a les aules. En definitiva, per millorar el clima de l'aula. Una cosa fonamental perquè els mestres se puguin dedicar al que s'han de dedicar, que és ensenyar als nostres infants.
Gràcies, Jordi. Continuem parlant de servei d'orientació acadèmica presencial o en línia per alumnat i també per famílies que ofereix el Centre Universitari de Calvià.
Des del CUC vos oferim el servei d'orientació acadèmica i vocacional, on trobareu un assessorament individualitzat en els àmbits personal, acadèmic i professional, tot amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions i l'elecció vocacional, millorar les teves competències acadèmiques i respondre a consultes puntuals de l'àmbit formatiu.
Trobareu més informació a les xarxes d'Escuc. I acabam aquestes propostes amb recomanacions per passar temps en família. La primera ens la fa arribar una mare.
Hola a tothom, jo som la Neus i som mare d'unes bessones d'11 anys i vos proposaré avui una activitat per fer en família. Nosaltres, bé, jo ball hip-hop a una agrupació i elles, pues, no els agrada ballar en grup ni que les vegin ballar, però sí els agrada molt seguir coreografies. Llavors, el que feim és que triam una cançó, que normalment és una cançó d'èxit d'aquell moment, la darrera que hem fet és la d'en Daddy Yankee, que està molt de moda ara, i l'agafam i la muntam entre totes tres, acordam quins són els passos que feim, que mos surti, que no mos surti, n'aprenem i reim moltíssim. I després pues, fem un petit show que nostre, a vegades mos gravam, a vegades no, i sobretot reim i passam una estona molt divertida, fora mòbils, fora estrès, i res, i passant-ho bé. I això és el que avui vos propos.
Moltes gràcies, Neus. I en tenim una altra que ens fa arribar un adolescent.
Hola, hola, jo sóc en Jaume i avui vos proposo una activitat tan individual com molt familiar i sempre, 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 de qualsevol de les maneres, superdivertida. En el meu cas, vos plantejo els boleros, el ball de bot, ballar, i encara que la meva família i no tothom siguen balladors, tots aportant de qualque manera. Jo, per exemple, sí que ball, i arrel d'això, tots se m'han unit. Vulguis que no, pues, mon pare també se va apuntar a men per provar com va la cosa, i surti millor, surti pitjor, sempre reim, sempre estem junts, i pues, ja passam un temps que és sempre, sempre de moltíssima qualitat. Mon mare ja no s'ha atrevit a tant. Però bueno, molt bé veure plaça, ballam, després mos dona la seva opinió, mos diu aquest braç ha de pujar un poc més, aquest braç ha de baixar un poc manco, i al final pues, sempre trobam un moment per xerrar, per estar junts, i els caps de setmana sempre ocupats en nosaltres, que és el més important. Sense mòbils, amb molt d'esport i rialles per acompanyar-nos. Moltes gràcies.
Gràcies, Jaume. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes iniciatives i propostes. Nosaltres, però, ara farem una petita pausa per donar pas als nostres companys d'informatius i després continuarem en la segona hora de No Anim en Manual, que avui, dia 17 de gener, i com ja vos hem avançat a l'inici del programa, estarà dedicada a la celebració de Sant Antoni.